Bona tarda, benvinguts i benvingudes en aquesta taula rodona que en el marc de les jornades de participació que organitza l'Ajuntament de Sitges amb el títol T'hi sumes s'ha anomenat el futur de les destinacions turístiques madures. I per què aquest títol? Doncs perquè, com tots vostès ja saben, Sitges porta més de 100 anys d'història documentada en l'àmbit del turisme. És una marca consolidada, però que temps rere temps s'ha d'anar reinventant i adaptar-se en aquest món tan global i ple de canvis. Per poder parlar d'aquest tema, hem optat per un moderador i tres experts del turisme fora de l'àmbit sitgetà, amb una experiència professional consolidada i amb prou criteri per poder parlar del turisme en general i amb prou coneixement de Sitges per també poder opinar directament sobre la destinació. Per aquest motiu ens acompanyen Francesc Vila, gerent dels serveis de turisme de la Diputació de Barcelona. És psicòleg i màster en gestió pública. Des del 2007 és gerent dels serveis de turisme, com dèiem, de la Diputació de Barcelona i com a tal té força relació amb Sitges, treballem conjuntament i té una visió tant des dels municipis com de la Gran Barcelona i quina ha de ser la relació entre el territori i la ciutat. Ens acompanya també Àngels Pont, directora de GESOP, Gabinet d'Estudis Socials i d'Opinió Pública, també amb força relació amb Sitges, ja que en els anys 2013 i 2014 va elaborar per la destinació els estudis d'esdeveniments com el Carnaval, el Festival Internacional de Patchwork, el Sitges Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Sitges i la Sitges Gay Pride. I recentment, aquest 2019, ha elaborat l'estudi de quina és l'opinió del ciutadà a Sitges amb tres onades que s'han fet el mes de febrer, el mes de juliol i ara a final d'any i que en breu podrem obtenir ja els resultats. També ens acompanya Àngel Díaz, cocoordinador de l'estratègia de màrqueting turístic de la destinació Barcelona. És director de l'empresa Advanced Leisure Services que gestiona, per exemple, el punt d'informació del Palau Moja de Sitges, de Barcelona, a la Colònia Güell i va fer el Pla de Qualitat de Turisme de Sitges 2017-2021. A més, és biòleg i un expert en turisme. Per últim, però no per això el darrer, ens acompanya el moderador Xavier Canalis, periodista de la revista Hostel Tour, però concentrat i centrat en l'àmbit turístic potser des de l'any 2000 i recentment ha publicat un llibre molt interessant que es diu Turistes i turisme. Per tant, quan vulgueu, Xavier, podeu començar. Gràcies.
Jo m'aixecaré perquè d'aquesta manera marcaré una mica millor els temps als ponents. Però abans de començar el debat, m'agradaria una mica copsar quin és l'estat d'opinió de la sala respecte a un parell de qüestions. Si jo dic el turisme a Sitges està evolucionant de l'hospitalitat a l'hostilitat, repeteixo, evolucionant de l'hospitalitat a l'hostilitat, quantes persones, els ponents també, esteu d'acord amb aquesta afirmació? Està evolucionant el turisme a Sitges de l'hospitalitat a l'hostilitat? Qui està d'acord amb aquesta afirmació? Qui està en desacord? Molt bé. Si ara us dic, si jo dic el turisme a Sitges necessita reformes urgents, quantes persones esteu d'acord amb aquesta afirmació? Aquí hi ha més discrepància. Molt bé. Us explicaré un secret. Jo sóc de Vilanova i la Geltrú. I resulta que allà, quan sortim de fora de Catalunya, la gent ens pregunta on està Vilanova? I diem, al costat de Sitges. Això no ho direm en públic, a Vilanova, però aquí ho podem dir. I per què és això? Doncs perquè sou una marca reconeguda a tot arreu. I segurament sou una marca reconeguda perquè Sitges ha sapigut, em sembla, vist des de fora, reinventar-se a fons cada X temps, cada 25-30 anys, Sitges s'ha reinventat a fons. I segurament en aquests moments, i també és la meva opinió, crec que us toca una altra vegada fer aquest exercici. També m'agradaria traslladar-vos una metàfora nàutica. Imagineu-vos Sitges com una mena de vaixell transoceànic que ja ha fet unes quantes voltes al món i ara necessita una revisió a fons, no una capa de xapa i pintura, sinó una revisió a fons. Doncs bé, aquestes persones que ens acompanyen avui no són expertes en reparació de vaixells, perquè al cap i a la fi la revisió de la nau, la reinvenció de la destinació, l'haureu de fer vosaltres mateixos, que sou qui millor coneixeu la vostra nau, el vostre poble, la vostra gent. Aquestes persones no són experts en reparació de vaixells, però són experts en navegació pels oceans, en detectar corrents de fons, tendències, cap a on van els vaixells competidors, quins són els mercats més interessants. I parlant de rutes i de vaixells, la primera pregunta li faré a l'Àngel abans que vinguis aquí i t'aixequis, a veure si ens la pots avançar quan vinguis, és entre aquests vaixells que naveguen pel món, a part de Sitges hi ha un vaixell molt gran, gairebé un portaavions que es diu Barcelona. I també m'agradaria preguntar-te quina relació veus entre Barcelona i Sitges, si Barcelona és un portaavions i Sitges és només un vaixell d'escorta de la flota, formen part de la mateixa flota. M'agradarà provocar una mica, perquè com que sóc de Vilanova, doncs faré una mica de vinagre, ja em perdonareu. Àngel, quan vulguis.
Buenas tardes a todos. El título de la sesión es El futuro de los destinos maduros, por eso hemos puesto este título aquí. Y intentaré contestar o que entre todos podamos reflexionar un poquito sobre el momento en el que estamos desde el punto de vista turístico. En mi opinión, y es muy particular, estamos posiblemente en el momento de mayor cambio de los últimos 100 años y a lo mejor el mínimo cambio de los próximos 30, pero en todo caso de un cambio tremendo que puede afectar desde muchos puntos de vista a Sitges, ¿no? Y en función de las decisiones que tomemos, tanto desde el punto de vista privado como desde el punto de vista público, pues el futuro de Sitges desde la perspectiva turística pues puede ir hacia un lado o puede ir hacia otro, ¿no? Lo primero, no sé si desde el fondo de la sala lo veis, es un poco recordar de qué estamos hablando cuando hablamos de turismo, porque creo que es importante que recalquemos qué significa esto, ¿no? Y cuatro puntos muy rápidos. Es una forma de desarrollo económico que permite que un territorio pueda capitalizar sus atractivos, sus activos y sus infraestructuras con el objetivo de generar ingresos y beneficios fiscales a través de la comercialización de los mismos e incrementar el nivel y la calidad de vida de los residentes preservando el destino y sus características diferenciales. Resumiendo mucho, es un modelo, es un sistema de actividad económica, pero que tendría que tener como fin último el preservar la calidad de vida de los que viven en el destino y sus características diferenciales. En el Consell de Turisme i Ciutat de la ciudad de Barcelona salió una frase que me parece que resume bien qué quiere decir eso, ¿no? Lo que es bueno para el residente ha de ser bueno para el turista y viceversa. Cuando estamos hablando de un destino, estamos hablando de un destino que para las personas que lo visitan o que lo viven. Hay otra frase en inglés que refleja también bien, ¿no? El better place is to live, better place is to visit. Al final estamos hablando de lo mismo, de seres humanos que están en un lugar y por lo tanto tenemos que preservarlo y hacerlo atractivo. Esa definición implica hablar de dos dimensiones. Por una parte, desarrollo económico, y cuando hablamos de desarrollo económico hablamos de invertir en el destino, que este destino crezca, que tenga mejores infraestructuras, equipamientos, etcétera. También de un incremento de ingresos, que venga más gente eventualmente, o que gaste más, o que esté más tiempo. Pero en función de la definición que hemos visto ahora, también estamos hablando de cómo aumentar el nivel de vida y la calidad del destino. Y eso quiere decir que haya puestos de trabajo, quiere decir que haya alquileres asequibles, quiere decir que haya un espacio público de calidad y que se pueda disfrutar, quiere decir que haya condiciones, digamos, de habitabilidad y de relación con los terceros dignas, etcétera. Y ese balance entre ese desarrollo económico y esa calidad de vida es quizás uno de los mayores retos que tenemos por delante. Lo que pasa es que hasta hace poco, ya estoy hablando de a lo mejor hasta hace 10, 12, 15 años, teníamos relativamente pocas herramientas para gestionar esta dicotomía, ¿no? Y para ver cómo encajarla. A día de hoy veremos que lo que nos sobran posiblemente son herramientas, lo que tenemos que ver es cómo las tenemos que utilizar. El sector turístico tiene una peculiaridad respecto a cualquier otro sector de actividad económica que lo hace muy especial, que es, si esta es la cadena de valor del sector turístico, y aquí están los proveedores, las líneas aéreas, los hoteles, las empresas de servicios, excursiones y tal, vamos yendo por la distribución, los mayoristas, los minoristas, los receptivos. Acabamos en dos columnas, una que son los destinos, las oficinas de información turística, los patronatos, etcétera, y las infraestructuras, que son los aeropuertos, los puertos, las carreteras, en el sentido de que el turismo es el único sector de actividad económica en el que el cliente, que puede ser vacacional o puede ser de negocios, en un momento dado o en otro puede tener interacción con cualquiera de estos eslabones de la cadena. Puede tener interacción con los proveedores, puede tener claramente interacción con todo lo que tiene que ver con las infraestructuras, servicios, etcétera, con los receptivos, puede ser con los portales turísticos, etcétera. Pero no solo eso, sino que además la calidad de la experiencia turística depende mucho del uso que ese turista puede hacer de las infraestructuras y de los equipamientos que hay en el destino. Y eso condiciona que muchas veces, y esto lo estamos viendo sobre todo en los últimos años, y en Barcelona lo estamos viviendo de forma muy intensa, que se le active una cierta capacidad de actividad social al turismo. En el sentido de que como estás usando el espacio público o como estás influenciando sobre mis aspectos culturales o sobre mis equipamientos o sobre mi forma de ser, tengo que ver cómo lo tengo que equilibrar para que yo como destino, yo como hábito, lugar de vida, digamos, no pierda personalidad. Esa componente social, que estamos hablando de un sector de actividad económica, acordaros lo que decíamos al principio, pero con una componente social importante, genera un conflicto que es una de las cosas que tenemos que resolver de cara a futuro, ¿no? Y en ese sentido, desde nuestro punto de vista, y ahora hago una revisión muy rápida, hay tres o cuatro cosas que han cambiado mucho, que son las que nos tienen que poder ayudar a los públicos y a los privados para ver cómo podemos gestionar esa dicotomía. Una es que nuestro modelo tradicional de relación, cuando hablábamos tradicionalmente o históricamente del sector público turístico, hablábamos de promoción, cuántos folletos hace, a cuántas ferias va, con cuánta gente nos vamos a ver. Y cuando hablábamos del sector privado, tradicionalmente también hablamos sobre todo del sector de alojamiento hotelero. Poco a poco hemos ido incluyendo pues, la restauración, el comercio y poco más. Y ahora estamos en un paradigma que es totalmente diferente. Primero porque hay un player que antes no estaba, que ahora está, que es la comunidad. Seguimos teniendo al sector privado, al sector público y la comunidad. Segundo, porque este sector privado ya no solo es el sector hotelero de alojamiento, es muchísimo más complejo que eso. Aquí he puesto 9, podría haber puesto 12, 15 o 27 actividades diferentes que tienen que ver con el sector turístico. Muchas de las cuales que no tenemos muy presentes son las que hacen que la gente viaje. Nosotros hablamos siempre de la asociación hotelera, o de la asociación de restauración, o los gremios, o la asociación de comerciantes, pero no hablamos de la asociación de atracciones de visitantes, o de la asociación de museos, o a veces poco todavía hablamos de la asociación de los guías. Por lo tanto, ahí hay una enorme diversidad de actividades turísticas que hace 25, 30 años, como decía Xavier, ¿no? En la última reinvención no las teníamos presentes. Cuando hablamos del sector público, ya no solo estamos hablando de promoción, esto ya ha pasado a la historia, ahora estamos hablando de gestión y de comercialización también. ¿Qué hago? Cuando estuvimos nosotros haciendo el Plan Estratégico de Barcelona en el 2010, de repente el Ayuntamiento de Barcelona se dio cuenta de que tenía a 17 millones de personas dando vueltas por la ciudad que no los gestionaba nadie. No estaban ni planificados en movilidad, ni planificados en seguridad, ni planificados en cultura. Las decisiones sobre el ayuntamiento, sobre el municipio, se tomaban sin tener en cuenta a 17 millones de personas, que son 10 veces la población de la ciudad, ¿no? Por lo tanto, ese tema de gestión es muy relevante. Y por último, la comunidad, son asociaciones de vecinos, son ONGs, pero es un player ya muy activo, por lo tanto, punto muy importante, el marco de relación nos cambia. Segundo, desde el punto de vista de lo público, decíamos la promoción, nos encontramos toda otra serie de cosas, el modelo de destino que queremos, cómo queremos usar el espacio público, cómo nos relacionamos con otras administraciones, cómo nos relacionamos con el público privado, etcétera. Y también un poquito, perdón, desde el punto de vista de modelo de destino, tenemos que decir, ¿no?, que antes no se decía esto, qué hacemos con el espacio público, qué activos queremos poner en valor y cuál queremos que sea nuestro modelo de vida, hasta dónde queremos que el turismo influya o no influya en nosotros como comunidad, ¿no? Y últimamente, desde el punto de vista de lo público, también se habla de comercialización. Pero el cambio más drástico está viniendo desde el punto de vista del sector privado. Porque eso que decíamos antes, por parte del público, que lo mío es la promoción, el sector privado estamos acostumbrados a pensar en términos de nuestra empresa, nuestro grupo de empresas, o nuestro grupo de hoteles, o nuestro grupo de restaurantes. Pero ahora en este paradigma el empresario ya no puede estar aislado en su empresa, en su establecimiento. Tiene que empezar a pensar, ¿cómo aporto yo al modelo de destino? ¿Cómo aporto yo al uso del espacio público? ¿Estoy alineado o no estoy alineado con lo que el destino quiere o lo que los ciudadanos del destino quieren o no? ¿Cómo me relaciono con la comunidad? No soy un ente aislado, ¿eh? Y este quizás ha sido un cambio tremendo y muy grande, ¿eh? Desde el punto de vista de modelo, también el empresario tiene algo que decir y sobre todo impacta mucho en ese modelo. Y entonces nos encontramos con una novedad tremenda que todavía no sabemos muy bien cómo gestionar, que es que el sector privado puede participar en la gobernanza del destino, que hasta ahora no ha sido así, pero también puede participar en la gestión, que hasta ahora tampoco ha sido así. De ahí van surgiendo, no en España todavía ni en Cataluña, pero hay algunos intentos, nuevas formas de relación entre el público y el privado, ¿no? No sé si habéis oído hablar de los BIDs, los Business Improvement Districts, o el Consejo de Turismo y Ciudad que ha creado la ciudad de Barcelona, que es un punto de encuentro para hablar precisamente de gestión y gobernanza entre el público y el privado. O sea, están empezando a aparecer herramientas, ¿no?, de qué papel darle al privado. Y otro cambio que es muy relevante es quiénes son nuestros partners. Desde el punto de vista del sector turístico siempre hemos pensado que son las líneas aéreas o que son las cadenas hoteleras o que son a lo mejor algunas empresas de comunicación. Nuestros partners empiezan a ser estos, ¿eh? Las grandes empresas digitales, los grandes intermediarios turísticos que no turísticos, ¿eh?, simplemente del mundo digital. Estamos invadidos de información y eso lo veremos también después, el cómo está condicionando e influyendo esta enorme cantidad de información. Y estamos muy condicionados, ¿eh? Aquí están pues, los destinos, los hoteles, restaurantes, tiendas, atracciones, etcétera. Todo este pool de privados que os decía antes, que están luchando por un cliente. El turista es uno, que pasa 2 días, 4 días, 8 días, pero que va dando vueltas por el destino, ¿no? Que le interesa al destino, pero que también le interesa al hotel, y que le interesa al restaurante, y que le interesa al comercio. Ese es un cambio también radical. La capacidad de relacionarnos con él también es radical, ¿no? Y por último, dentro de estos factores críticos, llegamos a que estamos hablando de todo esto, y decía, hace 10, 12 años no era posible, pero hoy es posible porque tenemos una cantidad de información, tenemos la capacidad de generar, procesar, entender y traducir una cantidad de información ingente que nos puede empezar a ayudar a poner prioridades nuestras, qué es lo que queremos nosotros como destino, en función de qué queremos trabajar, quién queremos que venga, qué es lo que queremos que nos compre, y podemos empezar a medir. Podemos recoger información que nos permite medir, ¿eh? Permite conocer la realidad, objetivar las situaciones, establecer prioridades y ver si lo que estamos haciendo realmente sirve para algo o no. En la información tendremos un salto cuántico, ¿eh? Ya no solo nos valdrá saber cuántas pernoctaciones tenemos o cuántas noches hay o cuál es el gasto per cápita o el viaje per cápita, per día, etcétera, que es lo que tradicionalmente hemos estado utilizando, sino que tendremos que replantearnos con qué indicadores queremos trabajar. Y aquí, desde nuestro punto de vista, hay un cambio radical que lo estamos viviendo estos días con lo que está ocurriendo en Madrid. Todos vosotros habréis oído hablar, ¿eh?, este símbolo que llevamos aquí a veces, es ese circulito que hay ahí. En 2015, Naciones Unidas se comprometió con unos objetivos de desarrollo sostenible en el año 2030. Tenemos que hacer todos, en todos los países, una serie de cosas para que, una serie de medidas y una serie de acciones para que en el 2030 podamos haber mejorado los temas relacionados con la pobreza, haber trabajado mucho en términos de cambio climático, de alianzas, de cuidado del medio natural, del cuidado del medio marino, 17 objetivos. Entonces, lo que está sucediendo ahora, y los estados ya están trabajando en eso, y el sector turístico está empezando a trabajar, es cómo entre todos, en ese modelo de gobernanza en el que el privado también interacciona y tiene sentido y tiene capacidad de acción, cómo podemos enfocar el destino hacia el cumplimiento de esos objetivos al mismo tiempo que le estamos dando valor al destino. Entonces, los indicadores son otros. Seguimos teniendo el cuánta gente viene y cuánto se gasta y dónde está, etcétera. Pero podemos empezar a generar indicadores tipo margen por turista. ¿Cuánto me está dejando un turista a mí como destino? Podemos empezar a tener indicadores, por ejemplo, de soporte a los ODS por mercado. Me lo invento, pero ya se está trabajando en esto. ¿Son más sostenibles los turistas finlandeses o los daneses o los noruegos que los italianos? Se están empezando a generar índices de ese tipo, ¿no? Participación de la población local en la interacción y en la generación de la experiencia turística, pautas de movilidad, visitantes en lugares genuinos y reales, que son los que a mí me interesa promover como tal. Todo esto a día de hoy no lo estamos midiendo. No hay ningún destino que esté midiendo este tipo de cosas. Algunos están empezando a generar indicadores de ese tipo, ¿no? Por ejemplo, fomento de las componentes locales del comercio de la restauración o refuerzo soporte de los ecosistemas naturales, ¿no? Aquí podríamos estar con 200. Ya acabo, ¿eh? Resumiendo, tenemos un cambio de marco de relación. Hay un tercer player ahí y una complejidad mucho mayor. Un cambio radical de los papeles del público y del privado, en el que todos estamos empezando a entender un poquito dónde estamos o dónde queremos estar. Un cambio radical de contacto y de relación con los visitantes a través de la digitalización, y creo que de eso nos hablarán después. Ver qué hacemos con esta información y, sobre todo, ver cómo podemos enfocar el destino, un destino maduro como es Sitges. Vosotros habéis trabajado ya mucho en el tema de biosfera, lleváis muchos años apostando por la sostenibilidad. Está llegando el momento de cómo entre todos la medimos y la mejoramos, ¿no? Y con esto acabo. Gracias, Xavi.
Muchas gracias, Ángel. Donaré la paraula a l'Àngels. Sí, perdona. Perquè l'Àngel ha comentat unes quantes coses molt interessants respecte a tot aquest big data que s'està muntant i les noves maneres que tenim de com hem de comptar els turistes. Jo me'n recordo quan començava a treballar els mitjans turístics, comptàvem el turisme anava bé o malament segons el nombre de turistes que venien i potser com a molt les pernoctacions. M'han explicat, Àngels, que la vostra empresa ha fet alguns estudis per veure també quina és l'opinió dels residents envers el turisme. I l'Àngel parlava de que hem de començar a comptar molts nous indicadors. M'agradaria si què ens pots compartir o què ens pots explicar sobre aquesta nova manera de com hem de comptar o mesurar el turisme. Gràcies.
Gràcies, bona tarda a tothom. Doncs sí, nosaltres a GISOP ens dediquem no només a comptar turistes, sinó a comptar de tot, perquè la nostra feina bàsicament és això, fer estudis per estudiar els diferents fenòmens de caràcter social, polític o econòmic que puguin estar passant. Un d'ells és el turisme. Hem treballat aquí a Sitges, abans ho comentava la Cira, i com comentava l'Àngel, l'enfoc per estudiar el que és el tema del sector turístic, com ja ens sol passar amb altres qüestions, no és únic i exclusivament, però, no sé, fa 15 anys o 20 anys enrere estava tot molt focalitzat únic i exclusivament amb el turista. Ara tota la qüestió turística, a part d'estar enfocat amb el turisme, està enfocat amb l'entorn turístic i està enfocat també molt amb el que és la part de la ciutadania. Comentàvem ara, també els demanem als ciutadans sobre el turisme. Sí, ja hem començat des de fa... A la ciutat de Barcelona va començar ja potser fa 6 o 7 anys, a part de tenir les enquestes específiques que es tenen per turisme, a tenir enquestes específiques també per avaluar la realitat del turisme des de l'òptica del ciutadà. És el que hem fet aquesta vegada també aquí a Sitges, però no únic i exclusivament utilitzant aquests estudis, sinó aprofitant també altres tipus d'estudis específics que es fan per estudiar fenòmens puntuals. És a dir, amb el turisme tenim des dels grans estudis que ens ajuden a entendre les grans tendències, cada vegada més, també dintre d'aquest marc complex d'anàlisi, a veure qüestions... productes, marques que ens apropen a la realitat específica. Quan preguntem als turistes, els hi preguntem pel que fan, pel que gasten, pel que els hi agrada, si estan satisfets, i cada vegada els hi demanem més també per quin és l'entorn, la convivència amb la gent que els rep. Per altra banda, ens anarem també a parlar amb els ciutadans i també els demanem quina és la percepció. És a dir, cada vegada ara ens comentaven, és un actor més important dintre de les polítiques i de les decisions que també afecten en aquest sector, i llavors doncs, els ciutadans ens diuen la seva. També una de les coses que veiem és que cada vegada des dels ciutadans existeixen diferents lobbies que també demanen la seva participació en els plans estratègics que es fan en relació a aquestes qüestions. Què els hi preguntem als ciutadans? Als ciutadans els hi preguntem doncs, si els agrada el turisme, si els sembla bé, què és el bo del turisme, què és el que no els agrada, què és el que voldrien canviar, fins a quin punt estarien disposats a participar. Està bé demanar als ciutadans i està bé fer mostres representatives, perquè tenim tant de soroll per tot arreu que a vegades, allò quan ha començat el moderador, no, deia passem de l'hospitalitat a l'hostilitat, doncs no centrat en Sitges, sinó centrat en el turisme en general. Doncs potser sí que hi ha una corrent de fons que expressa una certa hostilitat envers el turisme des del punt de vista de la ciutadania. És per això que també és bo saber-ho, perquè si no, moltes vegades el bombardeig, les xarxes, no ens deixa o ens pot confondre amb el que realment pensen els ciutadans. Tant a la ciutat de Barcelona com a Sitges, com de fet a la província de Barcelona, que també es fa una enquesta on es demana quina és l'opinió dels ciutadans, els ciutadans tenen una visió positiva, no entusiasta, no ens confonem. No és que estiguin entusiasmats amb el turisme, però en canvi sí que tenen una visió molt positiva perquè hi ha una consciència molt clara, sobretot en aquestes ciutats com Sitges, on el turisme és molt important, de què és un dels motors econòmics o el motor econòmic. I que això afecta, no només que es té també la consciència que no només afecta uns quants empresaris, sinó que afecta el mercat de treball, afecta a la imatge que pot tenir el municipi, i per tant, des d'aquest punt de vista, la gent aprova i està satisfet, diríem, amb el turisme. Segurament trobaríem determinades localitats on això no és exactament així. Però si centrant-nos en aquest espai on nosaltres hem treballat, que seria Barcelona, Sitges o província de Barcelona, en general ens trobem bastanta satisfacció. Quins serien els perills? Els perills, de fet, serien els quins, d'alguna manera, també l'administració ja veiem que ha començat a actuar. És a dir, la gent quan es queixa del turisme, bàsicament es queixa de dues coses, de la massificació i de l'incivisme que genera, que són precisament les línies que des de l'administració, junt amb els ciutadans i també junt amb el sector públic, doncs ja s'ha començat a posar èmfasi o com a mínim a parlar-ne. És a dir, el turisme l'hem de desconcentrar. Quan parlem de desconcentració, específicament a Barcelona, doncs del que s'està parlant és de intentar evitar o minimitzar les qüestions de massificació, i després també tot el tema de l'incivisme, que també es prenen doncs mesures junt amb els veïns per intentar millorar la convivència entre el turista i el ciutadà, que val a dir, la majoria de la gent diu que és bona. A Sitges, a Barcelona i en el conjunt de Barcelona. Que la gent, quan se'ls pregunta específicament per l'experiència personal que tenen amb els turistes, en general tothom diu que és molt bona. Per tant, aquestes dades també ens ajuden al triangle que ens feia, no?, l'empresa, la comunitat, doncs de veure quina és la percepció i quines són les aportacions que poden fer.
Moltes gràcies, Àngels. Has dit una frase que em serveix ara per passar-li al Francesc. Has dit, el turisme l'hem de desconcentrar. Jo sovint sento parlar de que hi ha tants turistes a Barcelona que hem de no expulsar-los, però diguem-ne, s'han de repartir millor pel territori. I aquí és on intervé una administració com la Diputació de Barcelona. Francesc, quin és el rol que vosaltres esteu jugant en tot això?
Sí, Bé, en primer lloc, agrair a l'Ajuntament la invitació a formar part d'aquesta taula rodona, que també em dona, em motiva molt. I agrair a l'Àngel la introducció que ha fet, perquè crec que situa molt bé del que estem parlant i ens estalvia a tots doncs, poder ser reiteratius, no?, en algun dels missatges que convé deixar sobre la taula. Per tant, has fet un bon mapping de com evoluciona una destinació i el turisme avui en dia, on som, i en aquest sentit em facilites de poder respondre el que el Xavier ara em planteja. Però voldria fer un parell o tres de prèvies. Primer, jo voldria destacar que Sitges, com a destinació turística, doncs, té un gran potencial o un gran valor en la seva composició. No ho perdeu de vista. Això vist des de fora, jo veig molts municipis i a Sitges veig coses que no veig enlloc més. I això és un capital vostre, és un patrimoni vostre que l'heu creat en 100 anys. No un dia per l'altre, és un patrimoni vostre que comporta temps. A què em refereixo? Em refereixo a la iniciativa privada amb el que seria emprendre, no?, un tipus de negoci, de servei, d'acolliment, d'acollida, que fa 100 anys doncs, a Sitges es va començar a desenvolupar a través de l'hoteleria, si voleu, i de la restauració. Per tant, hi ha un partenariat privat que és viu en el sentit nerviós, està atent, està preocupat, està motivat, està atent. Això, en fi, és molt important, tenir un sistema nerviós en el municipi que està pensant, està impulsant, està liderant en certa manera el seu propi negoci que s'ubica en el conjunt de la destinació Sitges. Després hi ha una administració que, vulgues que no, doncs, com que hi ha un sector privat que és present a través del temps, doncs hi ha una administració local que no li toca cap més remei que ser sensible i que està atenta a les necessitats que té aquest sector econòmic per ser capaços de donar resposta a aquest sector econòmic, amb les derivades que això suposa. I després hi ha el teixit social o cívic del municipi, que Sitges, en fi, és tan destacable com Vilanova, Xavier. No sé per què tens un... aquest, no? Turísticament no hi ha res a dir. Però cívicament i socialment i culturalment Sitges, en fi, sou un municipi hiperactiu, no pel carnaval, no pels festivals que feu, no, per tot. És a dir, esteu atents, teniu un nervi cívic al carrer. Així com hi ha nervi empresarial, hi ha nervi cívic o social al carrer i en correspondència hi ha nervi polític. Perquè si hi ha aquests dos nervis, també hi ha nervi polític per donar atenció i resposta. Per tant, aquesta és una fotografia que connecta amb el triangle que projectava l'Àngel i que Sitges és una fotografia viva. I viva vol dir en tensió permanent. No passa res. Un dia els plats van en una direcció i un altre dia els plats van en una altra direcció. I no passa res. Tots conviviu, tots teniu el mateix municipi, esplèndid. I just en aquesta tensió és el que fa que el municipi estigui al lloc que ha d'estar. Si no hi hagués tensió, malament aniríem. L'atenció és el que us fa estar drets, l'atenció és el que us fa estar atents i a vegades amb menys, a vegades amb més, en cert, enfocant el futur i sent capaços de donar resposta a les necessitats que uns i altres teniu, el sector privat o el resident, no? els veïns i veïnes del municipi. Per tant, jo no sé si això és ser madur com a destinació, però sou una destinació que teniu aquest patrimoni i crec que és molt important. Sobre el fet de la desconcentració, i vaig apropant-me al que em comentes. Bé, i també connecto amb el títol de la taula rodona. No sé si està ben titulada la taula rodona, reflexionant o qüestionant si Sitges ja ha assolit una nova maduresa que convé doncs, entrar en reflexió per impulsar una nova etapa, no? Per dir-ho així, per canviar el producte i canviar-li, fer un disseny de marca nou o fer un disseny de productes nous, etc. No sé si és tant això com que l'entorn, i ho explicava altra vegada bé l'Àngel, l'entorn en molts aspectes en els últims 10 anys s'ha girat com un mitjó. No té res a veure l'entorn de l'oferta i la demanda turística que havíem viscut tradicionalment amb el que avui ja és un fet. Les distàncies s'han fet molt petites. Avui en dia ja no mesurem, els humans ja no mesurem un punt respecte a un altre en funció dels quilòmetres. Mesurem si estem 5 minuts o estem una hora o n'estem 10. Com? És igual. Si és caminant o és amb avió, és igual. El temps és la unitat de mesura important que condiciona les decisions. I això fa que tot es concentri en un nucli. El que abans eren distàncies geogràfiques, doncs de sobte aquestes distàncies, element dels éssers humans, desapareixen. És com si no... Pregunteu-li a una persona que vingui del nord de França i la resta d'Europa, no? I ho dic així, no parlo només dels països de l'est o d'Àsia o d'Amèrica, ja dic del centre d'Europa en amunt. Pregunteu, no? Si està a Barcelona o està a Sitges, hi ha molta diferència. I us diran que no, que aquells estan a Sitges, estan a Barcelona. I ja està, i no passa res, no és cap sacrilegi, no estan violentant cap identitat, ni la vilanovina ni la sitgetana. No, són coses diferents, són aspectes que juguen amb lligues diferents. Els que residim en un lloc tenim uns sentiments, però aquí i a Roma és igual, és el mateix, l'ésser humà és molt igual a tot arreu, no patiu. I a la vegada, doncs, quan viatgem, allà on anem, no? Doncs no li posem límits. Estem a Londres, fantàstic, estem a Londres. Però aquest Londres va fins a Oxford i fins a Cambridge, que són 80 quilòmetres cap aquí, 80 quilòmetres cap allà. No passa res. Allò és Londres i tenim l'oportunitat d'agafar un tren i en una hora estar en un lloc o estar en un altre. I això ens resulta tremendament normal quan estem de viatge. Per tant, aquestes distàncies... I insisteixo, en Barcelona-Sitges, com podria dir Montserrat o Cardona o Calella, és igual, desapareixen. Desapareixen. Després, tecnològicament, avui en dia tots, no, això s'ha convertit en el centre del món. Això fa que prenguem decisions pensant que les prenem nosaltres, però hi ha algoritmes, no, a Google, als cercadors, a les plataformes, que vulguis que no, ja ens coneixen a priori. Ells saben abans que nosaltres què farem. Per tant, tot això ho hem de saber jugar com a destinació. No és el mateix màrqueting o promoció que havíem fet fa 10 anys en enrere el que hem de fer avui. I això no sé si té a veure tant amb la destinació que ja s'ha fet madura, perquè té un producte que s'ha esgotat, com que la destinació, si vol adaptar-se a aquest nou entorn de canvi tecnològic, però també de canvi en les infraestructures de comunicació. Abans no hi havia AVE, ara hi ha AVE. Avui és molt fàcil anar de Londres a París amb tren, en 3 hores. Abans, no fa gaire, això era impossible. Bueno, aquests mitjans de transport, aquests mitjans de comunicació, aquesta tecnologia han congit el món. Ha canviat el mar. Ha canviat el mar per on naveguem, Javier. Abans navegàvem pel Mediterrà, els romans, els ibers i els grecs abans, i ara el mar és un altre. El mar ja no és ni l'oceà Atlàntic, el mar és l'oceà Pacífic, com a mínim, i ple de taurons i ple de tormentes. I els vaixells amb els quals naveguem per aquests mars ja no serveixen els mateixos que teníem per anar pel Mediterrà, perquè allà les tormentes, al Pacífic, doncs tenen una altra dimensió, i necessitem vaixells més grans, necessitem marques ben posicionades en els aparadors internacionals, que són grans transatlàntics que aguanten aquestes tormentes, que poden competir entre elles, perquè avui el món està competint entre aquestes grans marques. Barcelona està competint, per suposat, amb Londres i amb París, que estan a distàncies importants des del punt de vista turístic, però estem competint amb aquestes capitals, com estem competint amb Nova York o amb Sydney, per dir alguna cosa. I penseu que aquestes capitals, totes elles, que en són més de 100, més de 200 al món, estan esperant que alguns d'aquests transatlàntics facin aigües. Tothom està esperant que el transatlàntic de l'altre s'ensorri. si pot ser, doncs, si s'ensorra Barcelona, doncs mira, hi haurà 17 milions d'ànimes que un altre podrà captar. Si s'ensorra una altra destinació d'aquests de transatlàntic, doncs Barcelona pensarà el mateix. A veure què puc fer per captar aquests que deixen d'anar a aquella destinació. De manera que, vaig acabant, necessitem construir transatlàntics, construir marques que tinguin una gran diversitat de productes, que aquesta diversitat de productes turístics siguin capaces de donar satisfacció a les experiències que a dia d'avui demanen les persones que poden viatjar, que no paren de créixer. O sigui, això, les projeccions que fa l'OMT a nivell mundial són esgarrifants, fan esgarrifar, vull dir, perquè no para de créixer la tendència al viatge. No para de créixer i nosaltres hem de gestionar la destinació. Sitges ha de ser amable pels residents, Sitges ha de ser amable pels que venen a visitar-la i conèixer-la, gaudir-la. I per tant, i qui diu Sitges diu Barcelona. De manera que aquest transatlàntic que estem construint amb una diversitat de productes que ha de ser capaç de satisfer aquesta demanda que és molt diversa, ja l'estem pensant o l'hem de pensar de manera que, no, que tot el que podem oferir no passi o no succeeixi a la plaça de Catalunya via Rambla de Barcelona. Perquè estem enfocant la destinació al fracàs. De manera que aquestes experiències que formen part d'aquest transatlàntic han d'estar distribuïdes pel territori. I totes elles en un mateix transatlàntic, que és una marca que pot competir a nivell internacional, que avui en dia aquesta és la lliga que ens interessa. I per acabar, aquesta primera reflexió, no és fàcil construir aquest transatlàntic, perquè té dificultats d'enginyeria pròpia en el que és el disseny de la nau, però a la vegada aquest transatlàntic ha de ser reconegut des de fora. És a dir, pels qui ens mirin des de fora, des d'Europa, des d'Àsia o des d'Amèrica, han de reconèixer que aquest és un transatlàntic atractiu, seductor, interessant de conèixer, de descobrir. Generar aquesta percepció és tot un repte. Generar aquest nou imaginari, posant aquest imaginari col·lectiu al món, a l'univers, això no ho fareu sols des de Sitges. Això és molt complicat. I això ho farem junts amb Sitges i amb molts altres destinacions que conformen aquest territori que és un radi de 100 quilòmetres. I que és el que pot jugar en aquesta lliga més internacional, si em permeteu, al costat d'altres capitals com grans urbs, com Londres o París, que ja m'hi he referit, o Roma. Gràcies.
Moltes gràcies, Francesc. Jo, si us sembla, posaré sobre la taula un parell, algunes coses que heu dit cadascun, si ho podem comentar entre tots. Àngel, quan t'estava escoltant, m'ha semblat escoltar el Kennedy, parafrejant-lo. Una mica has dit que l'empresari no pot estar aïllat i sembla com hagis dit, no, com a empresari, no et preguntis què pot fer la meva destinació per mi, sinó què puc fer jo per la meva destinació. Era aquest el missatge que volies traslladar? Intenta respondre més o menys breu i m'agradaria conèixer també la vostra opinió sobre aquesta filosofia kennediana, si la compartiu o no. Àngel.
Totalmente. O sea, yo creo que cada uno de nosotros nos preocupamos y nos hemos preocupado y nos preocuparemos mucho de nuestra casa, pero yo creo que en el contexto en el que estamos, los empresarios nos tenemos que involucrar en la gestión y en el futuro de ese destino, porque es un esfuerzo común. Y creo que hasta ahora, pues, hemos estado, el sector turístico en su conjunto ha estado muy en sus casas desde el punto de vista vertical, los alojamientos con los alojamientos, los comercios con los comercios, los restaurantes con los restaurantes, y hay un reto, siempre hablamos de colaboración público-privada y tal, hay un reto de colaboración privada-privada, o sea, esa consistencia de destino la pueden generar los empresarios colaborando entre ellos, pero los empresarios también se tienen que involucrar en qué modelo de destino queremos, porque al final, cuando hablamos de que queremos subir un 5% el precio medio, esto no lo puede hacer la administración pública. O conformamos ese producto y le damos forma y nos ponemos todos juntos a venderlo, o no va a pasar. O sea que sí.
Y una pregunta más, Ángel. Hay muchos destinos que esa colaboración público-privada la tienen muy trabada a través de organismos de como el que puede existir en turismo de Barcelona, formado por Cámara de Comercio y Ayuntamiento. ¿Tú estás a favor de ese tipo de modelo o parecido en lugar del típico, del clásico patronato de turismo municipal?
Bueno, yo creo que tenemos que evolucionar. Antes, muy brevemente, he hablado de un concepto que es el Business Improvement District, que es un concepto anglosajón, pero también del mundo alemán y del norte de Europa, en el que los públicos y los privados son capaces de ponerse de acuerdo en qué modelo de entorno. Siempre tiene un territorio, que pueden ser 5 manzanas, puede ser medio municipio o pueden ser 3 municipios. Público y privado tienen la capacidad de ponerse de acuerdo en una serie de cuestiones que tienen que ver, puede ser en algunos casos con la seguridad, en otros puede ser con el marketing, en otros casos pueden ser las luces de Navidad, en otros casos puede ser algo más complejo. Y a partir de ahí, tanto el público como el privado poner recursos para generar ese modelo y para gestionarlo. Yo creo que los modelos tradicionales, en ese mismo cambio que estamos viendo en todo lo demás, los modelos tradicionales de col·laboració público-privada hay que evolucionarlos de forma radical.
Àngels, com veus aquesta col·laboració público-privada? És una demanda que, per exemple, detecteu als vostres estudis d'opinió?
Jo crec que no és una demanda directa, sinó que és una demanda que s'extreu dels estudis d'opinió. Precisament, jo crec que els privats, vulguin o no vulguin, necessàriament s'han d'implicar en un fenomen com el turisme, que és global, no el que comentaven ara, no? És a dir, les dimensions del que era el turisme amb el que és i amb el que serà, que cada dia augmenta més, que cada dia més viatges, doncs el que fa que també el seu impacte en la vida ciutadana dels llocs, específicament dels llocs turístics, sigui molt alt i per tant obliga les administracions es deuen als seus ciutadans i per tant obliga, és a dir, al final aquest triangle, uns s'obliguen als altres, però per força fa que la ciutadania al final s'empodera i obliga a que els principals actors que estan aquí hagin d'agafar uns determinats compromisos. Per tant, sí que amb les noves característiques del turisme, per força s'han de... aquests tres actors han de col·laborar i per tant és que hem de pensar que, clar, el turisme, l'àmbit públic, és a dir, l'espai públic, que és una cosa que és de tots i que hem de protegir tots, pels turistes i per la gent d'aquí, doncs és el que una de les coses que força aquesta col·laboració.
Francesc, com creus que hauria d'evolucionar la col·laboració público-privada en aquest nou paradigma que estem anant del turisme, que ha canviat radicalment respecte a fa 20 anys?
M'agradava més la primera pregunta, m'agradava més la pregunta del Kennedy, perquè era més fàcil de respondre. La responc, sí. Totalment favorable a aquesta visió de què puc fer jo, no? pel municipi, en aquest cas per la destinació, com a empresari, també com a veí. També com a resident.
A veure, explica'm això.
No, és a dir, això és el concepte grec de la democràcia. No, la cosa pública no és només dels polítics. Els polítics tenen un encàrrec de 4 anys, no, per administrar la cosa pública. Però això no vol dir que el veí o veïna durant aquell període de temps s'oblidi del que passa al seu municipi. Ha de tenir una actitud, hem de tenir una actitud sempre per la cosa pública, activa, atent, implicada. Crec que això és simplement una qüestió de civisme, no vull destacar més que això. I a l'empresari, doncs, igual, no? En relació al que és la vida de la destinació.
I la col·laboració público-privada?
Sí. Com que ja porto 12 anys amb aquest negoci del turisme i en fi, no, he pogut observar doncs molts moments d'aquest consorci Turisme de Barcelona, format per la Cambra, l'Ajuntament i la Fundació Privada Barcelona Promoció, crec que li conec, i no sóc sol, crec que hi ha més persones a la sala, fins i tot, no?, que coneixem la història d'aquest consorci. Bueno, jo avui aquí crec que puc dir que no és necessari emmirallar-se amb aquest consorci. No és necessari. Ho dic tranquil·lament i ho dic sabent que estic dient quelcom que si s'escoltés des de Turisme Barcelona això podria ser, ostres, què estàs dient ara, no? Bueno, doncs sí, crec que té llums i ombres. Té llums i ombres, ha tingut encerts durant una colla d'anys, ha anat molt bé, és veritat, però també aquests encerts o èxits han acabat generant un problema a la ciutat que fa uns quants anys que la ciutat està lluitant per intentar donar-li el tomb a aquests problemes, que és l'impacte del turisme a la ciutat. Això que l'Àngel ha dit, l'aparició de la gestió, la necessitat de gestionar el turisme a la ciutat, que això no havia passat abans. Això no havia passat, no? Es va fer confiança cega amb el Consorci i el Consorci ja ho va fer durant 25 anys o 20 el que havia de fer. Però clar, a conseqüència d'això, de repente un dia, o si no un dia, un any, doncs, ostres, això no ens agrada. I ja tens la polèmica al carrer i ja tens el debat enverinat i demagògic. I ja difícil d'orientar i de fer-lo bé, el debat. Per tant, jo fugiria d'aquests estereotips en forma de fórmules màgiques. No n'hi ha, ho sento, no n'hi ha. I no n'hi ha aquí, a Barcelona, ni a Sitges, ni a l'altra banda del món. No hi crec. I crec que el que és important és l'actitud d'aquests col·lectius, ja siguin l'administració, que és un col·lectiu, ja sigui l'empresariat, que és un altre col·lectiu, o ja sigui el conjunt d'associacions de veïns o d'entitats socials. El que és important és aquesta tensió i l'actitud en com afronten les dificultats o els reptes de futur aquests actors públics, privats i socials. Amb quina actitud, amb quina veracitat, honestedat, enfronten els reptes de futur per identificar quins són i com s'ha de fer per arribar a assolir-los o fer-los front. Això pot prendre diferents formes jurídiques, ho sento, això pot prendre forma jurídica de consorci, la llei ho permet, bueno, doncs és una solució. És l'única? No. Taxativament, no. Hi ha altres fórmules jurídiques que les podem veure a tot arreu, a Espanya o a Catalunya. Hi ha situacions en què els reptes turístics i la gestió turística s'enfronten de la mà sector públic i sector privat i a poc cada vegada més el sector social. I cadascú fa allò que pot fer bé. L'administració fa bé allò que pot fer bé i que el sector privat espera que faci bé. Neteja, seguretat, recursos i gestió pel que correspongui per fer promoció, això es pot fer bé, no és fàcil, perquè també us haig de dir que el marc legal de les administracions cada vegada és més exigent. M'estan replicant.
Des del Turisme de Barcelona.
Exacte.
Cada vegada és més exigent. Algú ho ha escoltat.
Cada vegada és més exigent, em refereixo a la intervenció d'un ajuntament, al secretariat d'un ajuntament, i per tant tot això s'ha d'observar, és el marc jurídic del qual ens hem dotat per garantir que els recursos públics estan ben gestionats i per tant això té uns procediments i això ho hem d'acceptar, no podem mirar cap a una altra banda, però insisteixo, l'administració pot fer bé, no sempre ho fa bé, pot fer bé allò que li correspon i el sector privat amb bona harmonia amb l'administració també pot fer bé allò que potser a vegades el sector públic doncs no arribem a fer. Ja bé sigui en forma de manifestar i actuar amb rapidesa assenyalant una necessitat, cosa que potser el sector públic pot ser que sigui lent, i també implantant o requerint les mesures que s'han de fer des del sector públic per fer front a una necessitat que el sector privat detecta. Això amb bon diàleg, amb un diàleg lleial i crec que en fi atent per l'interès mutu i compartit de la destinació es pot resoldre. No és necessari, insisteixo, tenir estructures jurídiques diferents. Aquesta és la meva opinió.
Gràcies, Francesc. Àngels, has comentat durant la teva intervenció que els vostres estudis a l'hora de detectar quina és l'opinió, la percepció dels residents respecte del turisme, has dit que en general, aquí el que seria l'àmbit Barcelona, Sitges, hi ha una visió positiva del turisme, dels ciutadans?
Sí que els ciutadans el que diuen és que un dels efectes, sobretot a les zones més turístiques, doncs al final que acaben afectant els preus, no només els preus dels pisos, sinó els preus en general. Però en canvi, les qüestions positives que porta el turisme estan per sobre, o se li donen més importància que el que acaba fent de generar preus més alts en l'habitatge. Aquest és el que comentava també abans, que hi ha determinats temes que es poden agafar, es poden utilitzar i poden acabar tenint poden acabar sent més grans del que realment ho estan sent a la població. També hem de tenir en compte que l'habitatge no és un tema que afecti a tothom, afecta a la gent que vol comprar habitatge en un determinat moment.
O que vol llogar-lo.
O que vol llogar-lo en un determinat moment. Per tant, són sectors específics de població que en determinat moment doncs, surten per reivindicar que cal una política també orientada en aquesta qüestió. Però no al conjunt de la població, perquè aquí també trobem doncs la gent que ja li va bé que sigui, no? que lloga. Hi ha els llogaters i els quins lloguen.
He fet servir la paraula turismofòbia. No sé si algú a la sala potser no li agradarà. L'Àngel m'ha demanat la paraula. No sé si és perquè vol replicar o...
Complementar lo que se acaba de decir. Nosotros en el seno del Consell de Turisme i Ciutat de Barcelona se eligieron una serie de temas sobre los cuales el Consell tenía que trabajar de forma prioritaria, y los dos primeros que se escogieron entre todos fue el uso del espacio público y el alojamiento desde el punto de vista de cómo afectaba los precios, etcétera, ¿no? Y lo que se decidió en los dos casos es, oye, ¿por qué no recogemos datos? Y sobre los datos vemos qué es lo que hay. Y en el caso concreto del alojamiento, los precios de alquiler, la influencia, etcétera, había una referencia de un estudio que se había hecho en Estados Unidos, a nivel de todo Estados Unidos, de cómo Airbnb afectaba los precios de alquiler y vivienda, etcétera. Y lo que en aquel estudio había salido es que, y pongo un ejemplo, pero para tener una idea de la proporción, sobre incrementos, por ejemplo, del 10% de los precios, el impacto del turismo estaba entre el 0,8% y el 1% de ese 10%, ¿vale? O sea, el 10% del total. Con una metodología más o menos similar, se ha hecho este estudio en Barcelona, se ha hecho en Madrid, se ha hecho en Baleares, se ha hecho en Canarias y creo que ahora se está haciendo en Sevilla y en Valencia. Y los resultados fueron muy similares, excepto, y tú lo has dicho, en zonas muy concretas donde hay una aquilatación, digamos, de actividad turística muy importante, ¿no? Pero pongo un ejemplo concreto de Barcelona. En Barcelona, desde hace 6 años, no puede haber apartamentos turísticos, HUTs, en Ciutat Vella. O sea, fue la misma asociación de Amics la que pidió una moratoria hace 6 años. O sea, desde el punto de vista de legales, no se ha incrementado, hay 600 y pico, ¿no? Desde el punto de vista de la ciudad, pues hace 2 años y pico, con el PEUAT, se limitó. Por lo tanto, en términos de oferta, y esto se va viendo bien en las webs de Airbnb, HomeAway y tal, se mantiene alrededor de los 12.000, 15.000, van subiendo, bajando en función de la época, pero se mantiene bastante estable. Y en cambio, donde ha habido unos incrementos importantes, tanto de los precios de alquiler como de los precios de venta, en Ciutat Vella, lo que se ha detectado con un estudio de la universidad es que esos son más debidos a gente que no sé si podemos llamar turistas o no, pero que algunos los meten dentro de lo que sería la economía del visitante, que son estudiantes que vienen 6 meses a Barcelona y que lo que quieren es estar en Ciutat Vella. O ejecutivos de multinacionales que cuando compran o vienen a la ciudad lo que quieren es estar en el...
Y todos se meten en el mismo saco. Entonces, del turismo.
Eso es la economía del visitante, pero eso es turismo, no es turismo. O sea, es un tema muy, muy complejo.
¿Pero eso puede crear una percepción negativa hacia el turismo?
La ha creado.
Ángels.
No, quería decir, hablando de Barcelona, desde el punto de vista del análisis territorial, nos ofrece mucha riqueza poder ver lo que pasa en Ciutat Vella, donde está concentrado o hay una gran concentración con lo que pasa con el resto de Barcelona. Realmente cuando haces una encuesta a la ciudadanía, lo que se opina allí de lo que se opina en el resto de Barcelona no tiene absolutamente nada que ver. Eso por una, y allí se nota la pressió, o allà es nota la pressió que hi ha dels ciutadans envers el tema del turisme. Però també seguint el que deia ell, també és veritat que no tot es deu al turisme, sinó una bona part a aquest visitant, estudiant, professional. Fa 3 mesos hem fet un estudi centrat única i exclusivament a les Rambles per saber quanta gent vivia a les Rambles, vull dir que si estava, allò era el seu lloc de residència. I de 150 edificis que hi ha, hem trobat més de la meitat, ja no són, ja són oficines, llocs de treball, i els habitatges que hem trobat, més del 50% estan ocupats per gent que està un any, que està uns mesos, que venen. Tots es queixen, tots es queixen d'aquest cart, però que han vingut a les Rambles o han vingut al centre perquè era allà on s'hi volien estar. Per tant, sí que és veritat. I també, també un altre element que té molt de pes en els preus dels habitatges és precisament tot aquest sector professional vinculat a les noves tecnologies que està apareixent i que moltes vegades tampoc és per quedar-se a la ciutat, però que entra i surt i que per tant també té una importància creixent.
Està clar que Barcelona és una ciutat molt atractiva. Sitges, jo recordo quan vivia als vilanovins, que sempre us promocionàveu molt bé com a ciutat de la creativitat i venia molta gent i estaven aquells de la SEAT. No sé, francament, ara no sé com ha evolucionat aquesta capacitat d'atracció de residents, i després algú de la sala m'ho vol comentar, li agrairia. Francesc, com veus tu el tema? Perquè l'Àngel s'està dient, hi ha una realitat, hi ha una percepció, però a mi em sembla que aquesta percepció també acaba influint sobre les polítiques públiques.
Naturalment, com no pot ser d'altra manera, no són les polítiques públiques o les administracions no estan en un altre planeta, estan aquí. Què anava a dir? No, nosaltres com a Diputació tenim una sèrie de 2 anys d'estudis que els hem fet a través de GESOP que ens parlen de l'opinió que té el resident respecte als turistes. Ella ja s'hi ha referit, però vull donar alguna dada. A comarques, a la província de Barcelona, és molt diferent aquesta percepció del turisme que la que hi ha a la ciutat. És molt diferent. És a dir, a la ciutat hi ha la cara d'una moneda i a l'altra cara de la moneda hi ha la percepció que observem i identifiquem en aquests estudis que hi ha a les comarques. El 90%, entre el 90 i el 94% de la població que està a les comarques viu bé i amb satisfacció el turisme. No el viu com un fenomen agressiu o molest o perjudicial. És una xifra altíssima, és una xifra que fa 15 o 20 anys estava a la ciutat de Barcelona, però clar, com que hi ha hagut aquest èxit i no s'ha gestionat aquest èxit, doncs això ha acabat sent matant la gallina dels ous d'or, i llavors ara s'intenta recomposar aquesta percepció, però no és fàcil, canviar les percepcions és molt difícil. Clar que el litoral, i Sitges és un emblema del litoral, aquest percentatge doncs, baixa potser el 85%, perquè ja es detecta doncs, una mica més de cansament per part de la població respecte al turisme, però estem lluny dels índexs que té la ciutat. Per tant, en aquest sentit, penso que tenim de moment, i aquests estudis els fem cada 6 mesos, els fem en èpoques diguem-ne de temporada, Setmana Santa, estiu, perquè són els moments més calents, si em permeteu l'expressió, per detectar aquesta percepció del resident com la tenim. I està molt estable. De les 4 mesures que portem en aquest moment fetes al llarg d'aquest any i l'any passat, aquesta percepció en el conjunt de comarques i comarca per comarca és molt estable. Per tant, de moment podem seguir treballant per la promoció de l'oferta turística amb tranquil·litat. Sobre el tema de l'habitatge i tot aquest fenomen de les plataformes, que no cal dir els noms, com que hi ha el PEUAT, com que hi ha a Barcelona Ciutat, com que hi ha un topall a la ciutat al respecte de l'oferta d'habitatge turístic que es posa a la venda, doncs aquestes plataformes mai s'estan quietes. Vale? I quan allà no podien créixer, el seu model de negoci no podia créixer, doncs l'aigua, no, que fa, busca altres sortides i va començar a afectar els municipis del voltant. O Sitges, o Sitges també de seguida va quedar, ostres, què passa aquí amb l'habitatge, no? Bueno, doncs això, que hi havia molt habitatge que emergia en aquestes plataformes i que acabava ocasionant problemes al veïnat, i per tant Sitges també va fer la seva moratòria, com l'Hospitalet, que al principi l'Hospitalet deia, ostres, que bé tu, Barcelona diu que prou i ara nosaltres vindran hotels, tindrem apartaments, i al cap de 5 minuts van dir no, moratòria. 5 minuts, van trigar, no, un any, però van dir moratòria perquè se'ls estava escapant de les mans, i llavors ens van dir prevenció i tranquil·litat. Això ha passat en molts municipis, però aquestes plataformes no paren, van buscant, i què fan? Activar amb el màrqueting, que és la màgia que tots tenim a la mà, activar amb el màrqueting parcs d'habitatges que estan a mitja hora, tres quarts de Barcelona. És a dir, amb el argument Barcelona, doncs s'ha posat a la venda, perdó, s'ha posat a disposició del mercat habitatges a Igualada, a tota la corona que hi ha des d'Igualada fins a Mataró, però amb una facilitat enorme. Això ja ens va bé, si voleu, des del punt de vista del desenvolupament, però no va bé perquè està amagat en una economia submergida i no legalitzada, i això no pot ser. Per tant, el debat o la tensió amb aquestes plataformes des de les administracions locals persisteix. Perquè si bé a Barcelona han trobat un topall, que després se l'han trobat a la primera corona, doncs se'l trobaran a la segona i tercera corona, perquè a poc a poc estan interferint amb les polítiques d'habitatges, que vol dir les realitats urbanes que tenim els municipis, encarint preus, generant problemes de convivència, etcètera, etcètera. Per tant, això, tard o d'hora, com que tenim aquest vaixell tan potent, amb aquesta marca tan potent, que capta a través del màrqueting tanta demanda, que és Barcelona, doncs això és el que ens genera...
Jo et volia preguntar precisament sobre la marca Barcelona, perquè a la teva exposició has comentat aquest gran vaixell supertransatlàntic amb la marca Barcelona, però estem a Sitges, i em sembla que els sitgetans, igual que els vilanovins, doncs ens agraden coses com la singularitat, la identitat. No hi ha el risc que aquestes grans marques acabin difuminant o diluint
t'entenc.
Una cosa que, a més, és una cosa que, si no m'equivoco, els turistes també van buscant, perquè deu sortir als estudis. M'agradaria conèixer la vostra opinió ràpida, perquè anem cap al final. Hi ha el risc de difuminar, diluir un recurs turístic?
Com... Et responc. El turista, tots, quan viatgem, busquem el geni del lloc. El geni del lloc vol dir la identitat del lloc, vol dir allò més genuí. Tots, quan viatgem, volem descobrir allà on anem, doncs, què és el més genuí, què és allò que més representatiu, més genuí. I quan venen aquí, el mateix. Quan venen a Sitges o venen a Sant Pere de Ribes o a Vilafranca, és igual. I els que residim volem mantenir el geni del lloc. Està clar que sí. Això és una dinàmica, ja ho he dit abans al principi, totalment normal i sana, i sana, i que per molts anys. Ara bé, en termes de màrqueting i de posicionament d'aquesta oferta, en aquest oceà Pacífic, no el Mediterrani, en aquest oceà Pacífic embravit, i plens de taurons que estan esperant que nosaltres sucumbim, doncs en aquest escenari hem d'avaluar els riscos i quins són els pitjors. Si transitem en un transatlàntic potent que ens permeti anar de riba a riba, aconseguint els objectius que ens proposem, que vol dir com a destinació estar ben posicionats i per tant ser capaços de captar demanda, o si assumim el risc d'anar d'una altra manera, navegant en aquest oceà Pacífic, que ja no és el Mediterrani, i a veure què passa. A veure què passa. Doncs has d'avaluar els riscos. Si es vol anar sol com a Sitges o sol com a Cardona o sol com a què us diré jo, Rupit, que també és una destinació turística coneguda, o Montserrat, doncs, bueno, vale, però jo, en fi, advertiria dels riscos de la travessia de fer-ho tots sols.
Passem la paraula un moment primer a l'Àngel. Àngel, com veus tu el tema d'aquest risc que es perdi la singularitat o la identitat de les localitats turístiques?
Bueno, yo creo que en el caso concreto de Sitges, y con el perdón de Vilanova en todos los respetos,
por supuesto.
Yo creo que Sitges tiene un enorme activo que lo tienen muy pocos destinos, que es que tiene una marca reconocida internacional. No es la marca de Barcelona, pero tiene una marca que es, en términos de Cataluña, yo diría que de España, de las más relevantes. Y seguro que si hiciéramos un estudio nos saldría algo así, ¿no? Y además tiene una marca que está muy relacionada con determinados atributos muy concretos, que son muy mediterráneos y que ha sabido preservarlos a lo largo de estos 100 años. Por lo tanto, y ahora nosotros estamos elaborando conjuntamente con la Diputación, con el Ayuntamiento de Barcelona y con la Cámara, la estrategia de marketing turístico del destino Barcelona, y destino Barcelona quiere decir Barcelona y su entorno, el conjunto de la provincia. Hay tres o cuatro faros dentro de ese entorno, y uno clarísimo es Sitges, ¿no?, que tiene entidad propia. Y que tiene entidad propia en un destino rico como es Barcelona para ofrecer algo que es diferencial, para que cualquiera que venga desde fuera diga que en Barcelona hay algo que es diferente, que está a 35 kilómetros de la Plaza Cataluña, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que el reto está mucho más en preservar ese carácter y en preservar esa esencia, incluso desde el punto de vista de posicionamiento. No hablo ya solo de lo físico, sino hablo de lo inmaterial, si tú quieres, ¿no? Porque ahí tenemos un activo tremendo respecto a muchísimas localidades que se han mencionado antes o que podamos mencionar, de ese transatlántico bestial que es Barcelona, ¿no?
Àngels.
No, amb la línia de lo que ell comentava, una dada aquest estudi que hem fet, no?, que demanàvem a la ciutadania, hi havia una dada que a mi me semblava maca, que a la gent li demanàvem si havia nascut a Sitges o no, i de tota la gent, la mostra representativa de la gent és que un 25% dels que ens viuen a Sitges hi han nascut, per tant hi ha un 75% que no hi ha nascut. I llavors els quins no hi havien nascut els hi vam demanar per què havien vingut a Sitges, i la gran majoria de la gent, la majoria dels municipis, quan demanes vostè per què ha vingut aquí, és per raons familiars, per la feina, pels estudis, per les obligacions, no? I en canvi aquí Sitges, gairebé el 50% de la gent, crec, la gran majoria el que deien és que havien vingut aquí Sitges per la qualitat de vida, perquè era un lloc bonic per viure, perquè hi havia el mar, perquè hi havia la platja, perquè hi havia la natura, perquè hi havia el medi ambient, perquè hi havia totes les paraules que se'ls venia a la gent estaven marcant el posicionament, estava marcant això immaterial i algunes coses no tant, però que al final és la marca també després que tenen a fora, perquè amb l'enquesta aquesta de la Diputació, quan diem i a vostè on li agradaria anar, estem parlant de la gent de Catalunya, ja no estem... vostè aquí a dintre de la província de Barcelona, doncs on vol anar? Doncs vol anar a Sitges. Vam anar a Montserrat, però vam anar a Sitges. És una de les destinacions més. Això, aquestes, sense parlar dels de fora, ja veiem quin és el posicionament. I, per tant, Sitges, el que és evident, que dintre d'aquest marc, que segur que és de complementarietat, doncs té una essència pròpia que per descomptat, és atractiva pels turistes.
Permetem un suggeriment molt breu. Jo, en la reflexió que feia ara l'Àngel, deixaria la reflexió a vosaltres, de valorar si voleu estar en el pont de comandament d'aquest transatlàntic. Si voleu estar en el pont de comandament d'aquest transatlàntic. Aquest per mi és l'interrogant. On voleu estar? En el pont de comandament d'aquest transatlàntic o no? Voleu estar en un vaixell petit, més petit, que el porteu vosaltres, que us dona garanties de preservar la vostra identitat, això sí, però que en aquest context us dona molts riscos. No vull introduir, diguem, la psicologia de la por, no. Però reflexioneu sobre això, sobre quin és, en aquest tomb del segle XXI, en aquesta nova etapa de la destinació per repensar-se, on voleu estar en aquest trànsit?
Veig que la metàfora del vaixell del principi m'ha donat joc. Si algú del públic té alguna pregunta específica per als ponents, si no, doncs aleshores només acabaríem aquí l'acte. Jo us dono moltíssim... Sí, aquí, doncs espera un moment que t'aproparé el micròfon. Ah, tens micròfon? Vale, perfecte. Et pots presentar, sisplau?
Bona tarda. No me deja agafar el micro, se está bien, porque si no allargaré molt. Soc Alejandro, el gerent del gremi d'hostaleria, seria la part privada. Començar dient que agradeixo a Francesc l'aportació de dir que el títol de la taula s'ha de posar un títol sempre per començar, però que és molt més complex la realitat que no només aquest títol que dona una polarització permanent, no? I sí que és important el destacar aquesta acció que no és tan polaritzat, sinó que és més una barreja de coses. I també l'Àngel en totes les transparències estaven molt estructurades, lògicament, per treballar se necessita estructura, però després la realitat, el terreny a peu del carrer és molt més diferent. De fet, quan parlem de turisme, avui no hem inclòs a los visitants, que també seria una part molt important que de vegades impacten també la realitat de la ciutadania. Quan parlem de molèstia de visitants o turistes, no parlem que també ens molesten els nostres veïns o la nostra gent del carrer, i es polaritza molt en un ànim, dona la sensació de portar cap a un espírit on està. Agrair també que s'ha posat sobre la taula la paraula competitivitat, perquè últimament es parla molt de col·laboració, tots plegats, però oblidem la necessitat de competitivitat. I depenent on sigui, la competitivitat ha de ser diferent o no. De fet, associacions i agrupacions es junten per col·laborar, però entre ells compiten també dintre, per a veure qui està en aquesta posició. I clar, és una mica arriesgat, em preguntes, Francesc, ara ve la part així més... On es vol estar, si en l'habitació, en el comandament del gran vaixell? Bueno, hi ha diferents llocs, diferents ambients, on es pot estar en diferents posicions. Vull dir, a lo millor, i això és una realitat que passa, aquí estem al costat del passeig de Sant Sebastià, i tots ells compiten entre ells per agafar el client que passa i al mateix temps col·laboren entre ells davant d'altres zones de Sitges. I això crea un cercle que se va amplificant. Barcelona pot competir a nivell mundial en llarg termini, però a nivell més proper hi ha marques que tenen la suficiència per poder desenvolupar estratègies de posicionament.
Moltes gràcies. Doncs, si no hi ha més torns de paraula, acabaríem aquí l'acte. Demano, sisplau, un aplaudiment pels nostres ponents que han vingut de fora. I gràcies i bona sort amb aquestes taules de participació, i esperem que les conclusions siguin molt profitoses.